El doctor Joan Ramon Masclans és el cap de l'UCI de l'Hospital del Mar de Barcelona. Doctor, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Ha vist les fotografies?
Sí, sí, vaig estar-hi mentre les feien. Sí, sí.
Què li semblen?
Crec que la paraula emocionant i que ens emocionen és algú que descriu molt bé. La primera persona que emociona és el pacient i a la família. De fet, aquest pacient el vam treure fa uns dies i els fills, per exemple, que hi no van poder estar, però que sí que van estar l'altre dia, ostres, de poder veure molt poc rato el pare o fins i tot durant uns dies no poder entrar a l'UCI a veure'l per les restriccions que teníem d'imposar de seguretat i veure'l que surt força recuperat i que va a veure doncs, fins al passeig marítim que tot a l'est travessa el carrer i veure com el pare doncs, mira el mar, això és molt emocionant pel pacient, pels familiars, per tot el personal sanitari, que ho hem passat molt malament, per personal d'infermeria, auxiliars, el mateix llitarer que ajuda a transportar el llit, per les metgesses i metges que han estat a peu del canó, i que la paraula realment és emocionant. Això és algo que nosaltres, dintre del programa d'humanitzar el nostre servei, estem fent a l'hospital des de ja fa forces mesos. Fa un parell d'anys que estem traient pacients al passeig marítim. També és veritat que ens brinda la ubicació una oportunitat, no? Però creiem que en un moment d'innovació en un centre que volem doncs, jugar un rol d'excel·lència amb la universitat, amb tot l'entorn en el que estem, hem d'innovar també amb l'humanisme, no? I aquests detalls pensem que són molt importants per la recuperació dels pacients i també pels propis sanitaris.
És a dir, que fa temps que ho feu, eh?
Sí, fa, jo diria que un parell d'anys.
I en casos que us ho demana la família?
Normalment ho valorem nosaltres i ho proposem al pacient o a la família. Hi ha diferents modalitats de pacient. Hi ha pacient que està més greu i que surt fins i tot connectat a un respirador, pacient que ja surt doncs, respirant a través potser de la traqueostomia, però que ja no necessita el respirador, i pacient que ja no porta ni la traqueostomia i, per tant, ja comença a estar bastant millor, encara no suficient com per passar a planta d'hospitalització, però que comença a estar forçament recuperat, que va ser el cas de l'Isidre ahir, no? Sí. Aquest pacient ben aviat ja passarà planta, però com tot malalt crític ho ha passat molt malament ell i la família, però amb l'època del Covid tot ha sigut molt magnificat, no? La situació de separació i d'estar lluny.
Permeti'm, ara parlem de l'Isidre, però aquesta fotografia avui no només se'ls porta als diaris d'aquí. He de dir que està fent-se viral a portals internacionals. Per exemple, la BBC, a través de la seva plataforma de BBC News World, té la fotografia Barcelona Beach Trip for Recovering Patients, i llavors es veu tot el personal sanitari amb l'Isidre a la fotografia, perquè és una fotografia d'una agència internacional com és Getty Images, i es veu aquesta fotografia amb la qual cosa, allò d'emocionar no és una emoció únicament local, sinó que és una emoció internacional també de la situació del qual passa l'Hospital del Mar, que és que està on està situada, que això és una autèntica meravella. Per cert, una pregunta molt important, com està l'Isidre?
Està bé, està acostat, vull dir, ha passat un Covid força greu i complexa, però n'està sortint força bé.
Quant temps portava, doctor, dins de l'UCI?
Pues quasi 2 mesos.
Mare de Déu!
Sí, sí, un munt de dies. I una mica, quan parlem del Covid, sobretot quan estàvem més en plena crisi, parlàvem que no era un pou, i això ho deien també molta gent que es dedica doncs, a fer coaching i això també ens ajudava, no? Que no estàvem en un pou, sinó en un túnel. És cert que hi havia moments que no veiem la llum de la sortida del túnel i quan ja l'hem començat a veure, això són moments de llum, no? De dir realment, ostres, n'estem sortint de veritat, no? Vull dir, tornem a obrir horaris de visites, la família pot tornar a estar amb el pacient, ens estem plantejant tornar a les activitats d'humanitzar-nos i de no, que la UCI no sigui un lloc fosc, tecnològic, però d'esquena al pacient, sinó que si el pacient ha de ser, com ja fa temps que estem dient, i estem treballant i amb el centre de la medicina, doncs recuperar-ho tot, que el Covid ens ha esquinçat, i una de les coses que eren que fèiem eren els passejos aquests. A nosaltres ens ho posa fàcil la localització, però a vegades pots tenir la localització, però falta l'empenta de la gent, i la veritat és de l'equip de professionals, concretament a la UCI i a tot l'Hospital del Mar. Ja ho van demostrar en els atemptats de les Rambles i quan s'ha hagut de demostrar. Això és exportable, jo parlo del Mar perquè és un treball, però vull dir que soc president de la Societat Catalana d'Intensius i seria exportable a tots els hospitals del nostre país. Jo crec que la fusta del món sanitari és increïble.
Permet un moment, doctor, perquè vull parlar després de la UCI, del que han hagut de patir també a tots els hospitals, especialment també a l'Hospital del Mar, però tinc en línia la Elena Soriano. Molta gent pregunta qui és l'Elena Soriano. Hola, Elena, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Elena Soriano és la dona de l'Isidre.
Sí, senyor.
I la dona del protagonista, perquè ara em diu que també, i com dèiem aquest matí, no només la BBC, sinó també el The Guardian, treu aquesta fotografia. És a dir, que el seu marit s'està convertint en un personatge internacional. Li he preguntat amb el doctor, que és qui m'ha de contestar, com està l'Isidre, però emocionalment com està?
Ell està molt content. Ell és una persona de caràcter afable i sempre tira endavant. I això també l'ha ajudat. I ella està molt satisfet, molt agraït, molt content, amb molta empenta, amb moltes ganes de tirar endavant, de recuperar-se, de recuperar tot el que pugui i més, perquè la recuperació serà llarga i dura, però té molta força de voluntat.
I tu com estàs?
Bé, la veritat és que hi ha hagut moments durs, hi ha hagut altres de duríssims, i a casa tenim dos fills, i hem hagut de fer pinya entre els tres, és recalibrar una taula de quatre potes amb tres. I no deixar-nos vèncer, perquè, parteixes de la base que els professionals, no parteixes de la base, estàs convençut que els professionals fan tot el que poden i més. Teníem la sensació, amb totes les dificultats que el meu marit ha presentat, que anàvem fent com un joc del Tetris. Ostres, ara presenta això, doncs anirem per allà. Ara presenta allò, anirem per aquí. No us ho he posat gens fàcil, i han sigut capaços de reaccionar de manera espectacular. O sigui que, molt bé, un 10.
Et puc preguntar, per tu, què significa la fotografia d'avui de la portada de La Vanguardia, dels altres diaris que avui treuen aquesta fotografia?
Aviam, la fotografia en concret no representa res, perquè jo hi era, i és el que m'agradaria és que això no fos un suflé, o sigui, estaria bé que el reconeixement aquest de dir hi ha un programa fantàstic, però hi ha una humanització darrere de tots els professionals, perquè sortir al carrer no representa massa si l'equip de professionals no és realment molt humà. I si us hi fixeu bé, el meu marit surt pràcticament somrient a totes les fotografies. I això també passa a la UCI. O sigui, el tarannà humà que es deixen en els professionals de la UCI, en aquest cas concretament de la UCI, perquè són els que hi he viscut, és espectacular. Llavors, la fotografia està molt bé, però és allò, la llum del túnel, que deies tu abans del túnel, doncs la llum final és aquesta. Però tota la prèvia és el que s'ha de posar en valor.
A les 8 del vespre ja han deixat d'aplaudir. O sigui, ara això va durar, jo crec que es va convertir en una mena de ritual, està molt bé, aplaudir, però vosaltres que heu hagut de patir, en el teu cas, Elena, per la salut del teu marit, però que has hagut de, perdona que t'ho digui amb aquest verb, però que has hagut de gaudir dels serveis sanitaris, metges, infermers i tot el que representa, perquè molts cops sempre es deixem algú, i per tant, el personal sanitari, en aquest cas de l'Hospital del Mar, potser que continuéssim aplaudint, no d'una manera real, sinó de manera metafòrica, i que els que hi han de fer la feina, doncs que facin la feina d'una vegada per totes per aquest col·lectiu, no?
Exacte, i no només aplaudint, és a dir, hauríem de fer algunes coses que realment es poguessin traduir en fets concrets, a favor de la sanitat pública, a favor de millorar les condicions de treball, a favor de millorar les condicions, perquè al final tot és el peix que es mossega la cua. Si una persona està contenta i si una persona està... Li és igual treballar. O sigui, jo no crec que ningú s'hagi plantejat, cap persona dels hospitals, en general el personal sanitari, s'hagi plantejat si treballava 8, 9 o 12 hores. Ni si s'havia de posar un vestit horrorós de plàstic que el feia suar una barbaritat 3 vegades o 15 vegades, o 20, és igual. Ningú s'ho ha plantejat. Però clar, ara això ja ha baixat i ara som la resta, el que hauríem de dir. Doncs, fem alguna cosa que ajudi a la sanitat pública.
Helena, va ser tu que li vas demanar amb els metges que pogués sortir a veure la mare o no?
No, en absolut. En absolut. Ell em va parlar d'aquest programa.
Ui, que t'estem perdent, Helena. Mou-te una mica, perquè si no t'estem perdent. I volem recuperar, perquè em semblava molt interessant aquesta conversa que estem mantenint, a un quart de 10 del matí, aquí al Món Arracú. Esperem recuperar l'Helena. La tenim aquí encara? No, l'hem perdut. Però la recuperarem d'aquí uns moments. Continuem amb el doctor Masclans. Això que comentàvem, doctor, que està molt bé que els sanitaris, que els metges, que el no sé què, que tot això ha sigut molt maco, tot, Premi Princesa d'Astúries, tot això està molt bé. Tot és meravellós, tot és magnífic. Ara, que ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona només, que potser ens en recordem també d'aquí un mes o d'aquí dos mesos, quan tot això hagi passat o passi d'una manera més laxa, no?
Jo crec que està molt bé els reconeixements, i jo sóc dels que penso que s'han d'agrair, perquè hi han pensat i potser fins i tot se'n senten obligats, però crec que tota la classe política, del color que sigui, haurien de fer una parada i plantejar-se realment el país que estem i que s'han de posar les piles, i que aplaudir no donant-nos medalles o donant-nos premis no solucionem res. Vull dir, és posar una tirita però la ferida segueix sent-hi, i per tant amb sanitat, amb serveis socials, amb educació, són tres grans àrees on els polítics s'han de remengar i treballar tots plegats amb grans pactes polítics, que si no, no ho entendrem. I això pot tornar a passar d'aquí aquests dies de la mateixa manera, d'una altra manera, o fins i tot més gran. Però hem de tenir estructuralment un sistema que funcioni, i el personal se l'ha de remunerar per la feina i la responsabilitat que té. I això és algo que hi han de reflexionar, perquè tenim un servei públic molt potent i l'hem de mantenir sí o sí.
Quan sortirà, per cert, doctor, quan sortirà l'Isidre de la clínica, de l'hospital?
De l'hospital no ho sé, ni queden uns quants dies. De la UCI, si podem, avui o demà ja sortirà cap a planta d'hospitalització. Però després li queda la rehabilitació, queda a veure si hi ha alguna seqüela relacionada amb el Covid o amb alguna de les atencions que es puguin haver fet, doncs l'immobilització al llit, és a dir, li queden dies. Però és veritat, el que deia la seva esposa, era una persona amb molta empenta i amb moltes ganes, això és essencial, i per tant se n'acabarà sortint sí o sí per poder tornar a fer la vida que ha de fer amb tota la seva família, no? Però encara li queda una miqueta.
Era grup de risc, Helena, o no?
Sí que ho era. Ell és diabètic. Uh-huh. Ell és diabètic, té 60 anys, la setmana que ve farà 61, per tant, i tenia una mica de sobrepès, sí.
Després parlem del tema de l'element psicològic, però suportar això psicològicament, Helena, ha de ser bèstia, I sort de la família, moltes vegades, de la tribu,
Sí, per això, bueno, una miqueta entre els tres, ens hem recalibrat els tres que quedàvem aquí, perquè en aquell moment no era conscient de res. I rebre les informacions, que és com s'han de donar, Un cop al dia, 24 hores costen molt de passar. Però sí que és veritat que si t'anessin informant a més curt termini, la quantitat de coses que ells han de fer perquè el malalt tiri endavant, no sé si haguéssim sigut capaços de suportar-ho.
Guardaràs les fotos, Helena, o no?
Oh, i tant.
Sí?
I tant.
Hola, David, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
Molt bé. David Ramos és el fotògraf.
Sí.
Moltes felicitats,
Gràcies, Jordi, gràcies.
Moltes gràcies. De debò,
jo bueno, al final m'ho vaig trobar, o sigui, sé que m'ho vaig trobar.
Escolta, va, a la vida, escolta, tu trobes, a la vida tu trobes, però primer has de ser-hi i segon a fer-ho. Sí, o sigui, està molt bé. La sort moltes vegades s'ha de buscar. Tenim un gran fotoperiodisme a Catalunya, moltes vegades parlem dels sanitaris, parlem del periodisme, parlem de les ràdios, però no parlem moltes vegades de la fotografia i també n'hauríem de parlar. Tu estaves allà, efectivament, passaves per allà, estàs fent alguna...
No.
Explica-m'ho.
Sí, jo, portem treballant des del 9 de març, exclusivament amb Covid. Jo soc el corresponsal d'aquest imatge del sud d'Europa. Llavors, bueno, des del 9 de març tot va canviar i bàsicament és 100% Covid. I hem fet moltes històries, moltes. Com deia l'Helena, això és el final del camí, sembla que sigui la llum. El dia 15 d'abril jo estava a la UCI del Keio Hospital, dintre, o sigui, al túnel. I, bueno...
Què feies allà dins?
Doncs un reportatge del seu dia a dia de l'hospital, de la seva feina que estem fent als sanitaris, i diguem, no al pic de la pandèmia, però sí en una situació molt diferent de la que ara trobaves. O sigui, amb molta més tensió, moltes més hores sense dormir, no nosaltres, sinó els sanitaris, evidentment, o sigui, no era el mateix. Era, bueno, el moment que feia, el moment clau estava dintre les UCIs o a l'hospital de les primàries, bueno, i ara ha canviat, evidentment. I això jo m'ho trobo, bueno, la meva dona m'ho va dir el divendres a la nit, ja mirant l'Instagram de l'hospital, i diu, mira... I vaig dir, hòstia, i això, llavors vaig trucar a l'hospital i vaig comentar amb el cap de premsa i vaig dir, escolta, m'agradaria estar amb vosaltres si pogués ser, si feu alguna altra sortida, i ja està. I em van trucar, abans d'ahir em van trucar, i dic, mira, doncs l'Isidre tornarà a sortir i ja està. Ahir vaig anar a la meva escala i...
A la teva escala, les fotos estan fetes amb escala, eh?
Sí, perquè vaig pensar, clar, si el llit de l'hospital jo el conec i és un... Doncs com tu has dit, és un... És un gran llit, i llavors, a peu pla, veuries només el capçal de llit. Llavors vaig sense portar una escala d'aquestes de dos steps, dos de pujar-te, i guanyaràs perspectiva per veure el mar. Ja és el que crec que fa una imatge més rodona, clar.
He de dir que el Pedro Madueño fa uns moments, no sé si ho heu sentit, explicava que la virtut d'una fotografia, la clau per fer una fotografia que agradi és que emocioni. Tu t'emocionaves mentre feies les fotografies?
Sí, clar. No, però estàs treballant, estàs fent, tu saps, imagino, estàs fent feina i estàs una miqueta pensant en quadres, composicions, una miqueta... bueno, tampoc interferir gaire en el moment de la seva de l'Helena, amb els metges, i és un moment, nosaltres hem de treballar al voltant, no podem estar allà... ja fent mai gaire nosa, no?, però intentar mantenir una mica de distància i... T'emocions després, quan agafes la moto, tornes cap a casa, dius, uau, això és maco, això és maco, és una història que per fi comencem a explicar, històries de que fan goig, que fan una mica d'alegria, perquè portem dos mesos realment que,
sí, que
doni-do a molts nivells i afectant, i amb afectacions molt, molt bèsties.
Enviaré la carpeta amb les fotografies originals a l'Helena.
Em sembla que ja té alguna.
Obre, ja està, hosti,
bueno, no sé si l'ha arribat, però home, jo amb ella vaig parlar, li vaig donar les gràcies, li vaig comentar el que podria passar, perquè nosaltres som agència internacional de notícia, bueno, de fotografia, llavors, clar, pot sortir a tot arreu, com ha passat. I espero que no se senti molt, molt atabalada. Per mi va ser un autèntic plaer estar allà. Llavors, jo li vaig dir a ella, escolta, jo li passaré alguna imatge al cap de premsa, i imagino que segurament havia d'anar. Si no, que m'ho digui. O sigui, no, ja.
Helena, l'Isidre era conscient que li feien fotos o no?
Sí, perfectament. Val. El que ni ell ni ningú érem conscients de la volada que ha agafat això.
Efectivament.
Ni ell ni ningú.
Moltes gràcies, David, molts ànims, de debò.
Igualment.
Gràcies. Igualment. I gràcies, Helena. Una abraçada molt forta i felicitats. Després del túnel s'hi veu llum, de tant en tant, doncs aquí ha sortit ja. Una abraçada molt forta i moltes felicitats. Gràcies. I el doctor Bastans, però li vull fer una última pregunta. Si tirem la vista enrere, no gaire llunyà en el temps, ara fa un mes, aproximadament, en algun moment es va pensar que no podrien suportar la llau de coses que estaven veient allà?
El temps s'ha trencat del tot. La veritat és que, parlant d'un company, quan mires enrere i fa un mes, estàvem la sensació és que estàvem al pou, no al túnel. I era difícil posar-nos a la idea de que ens en sortiríem, tot i que n'estàvem segurs. A mi, quan alguna vegada em preguntaven si el sistema estava trencat i bueno, això ja no tenia sortida, em negava a acceptar-ho. Això no vol dir que ho hem passat molt malament, i que durant uns dies arribaves a l'hospital i et plantejaves on més tenies d'obrir llits, d'on treies monitors per controlar les constants clíniques dels pacients, d'on treies bombes que poguessin donar ordenadament els medicaments en els pacients a través de les venes, d'on treies respiradors... I això era cada dia, no? I anar augmentant capacitat de llits de crítics fins a convertir tot l'hospital en un hospital Covid i multiplicar per 3.5 el número de llits de crítics amb la col·laboració de molts serveis. Per tant, van ser dies foscos, complexes, de dormir malament, però de pensar que ens en sortiríem sí o sí, perquè no hi havia altra possibilitat. Com així ha sigut.
Ha passat el pitjor, no?
Perdó?
Ha passat el pitjor, no, ja?
Ha passat el pitjor. Ara falta algo que també ens preocupa, que és les seqüeles d'alguns d'aquests pacients. És veritat que hi ha pacients que surten bé, però alguns pacients poden quedar amb algunes seqüeles que estem, tots els hospitals, tenim programes de control, tant en el nostre hospital o controlen els serveis d'infeccioses i de pneumologia, els que han passat per la UCI també amb la nostra participació, per fer un seguiment estret de les seqüeles que puguin quedar i què hem de fer per atenuar-les, millorar-les, i que els pacients quedin a mig plaç d'aquí uns mesos amb la millor capacitat de vida, perquè nosaltres a intensius fa anys sí que ens dedicàvem a salvar vides i punt. Ara ens dediquem a salvar vides, a que durant l'estada UCI ells i les famílies estiguin el millor atesos possibles i que no ho visquin com algo psicològicament que sigui una batzegada, perquè a vegades una es cura del problema pel que ha estat a la UCI, però queda amb seqüeles psicològiques molt importants, doncs que això no passi, i per això estan els programes d'humanitzar la UCI en gran part, i després també per tenir cura de que els pacients quedin de la millor manera possible. De fet, haurien de poder quedar, o per això treballem, igual que quan van abans d'entrar, no? Per tant, hem obert molt l'espectre del que fan els intensivistes aquí arreu, eh? Vull dir que és algo que això ja és una taca d'oli, no?
Ens sabria dir, per acabar, quanta gent hi ha vinculada al Covid-19 a la unitat de cures intensives de l'Hospital de la Mar avui?
De pacients?
Sí.
De pacients amb Covid positiu en tenim 3, però...
A la UCI,
A la UCI, però dos d'ells són pacients que estan per una altra malaltia i que a tots els pacients que ingressen se'ls fa la prova i ha sortit Covid positiu, però que no tenen una malaltia respiratòria per Covid, i encara en queda de l'època de la pandèmia de la insuficiència respiratòria per Covid, encara ens queda un pacient que encara és Covid positiu i que se n'està sortint, però també ens està costant molt.
El rècord màxim de gent que va haver-hi a la UCI per Covid-19, de quanta gent estem parlant a l'Hospital del Mar?
Més de 70. Buah. Simultàniament vam arribar a tenir 70 i picos. I amb crítics, uns 15 més, perquè hi havia una proporció de pacients que no eren Covid, que també tenien altres malalties, no? Però Covid, 70 i picos. I amb una UCI que tenim una capacitat de 18 llits.
Buah. Per tant, s'ha va d'obrir el pavelló del costat.
El pavelló va ser per malalts ja que es anaven recuperant, però vam obrir llits de crítics. De fet, vam tancar una gran part de quiròfans, vam deixar el mínim per operar les urgències i emergències, i els quiròfans els vam arribar a convertir en boxes de llits d'UCI. O sigui, vam fer una transformació brutal. Sí.
Clar,
a mi m'arriben a plantejar això fa 2 anys i dic que això, si no és una guerra, és inviable, no?
I ara, us ve molta gent ara dient en positiu del Covid o no?
Amb insuficiència respiratòria, és dir, amb pneumònia sí. Per Covid, no. És cert que no és zero. Dir, encara puntualment en alguna UCI de Catalunya va ingressar en algun pacient, però són casos ja molt, molt, molt puntuals. I aquí al Mar ja fa forces dies que, per sort, no ens han ingressat cap.
No és només cortesia i educació del moment, que és el que es diu tothom que es passa per aquest programa de ràdio i tots els programes de ràdio i tothom, sinó que, a més, és encara més justificació després del que heu hagut de patir també vosaltres durant aquest temps, que seria dir-vos senzillament moltes gràcies. Ànims i força. Gràcies. Doctor Joan Ramon Masclans, cap de la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital del Mar de Barcelona. Avui se'ns ha girat el programa per culpa d'una punyetera fotografia, vaja, una seqüència de fotografies que, en una època que ho hem passat tots molt malament i que avui parlem del tema psicològic, que ho hem patit una gran majoria, una immensa majoria, veure fotografies com aquesta a les portades dels diaris, veure escenes com aquestes amb, reitero, amb un llit d'aquests pesats, gruixuts, enormes, d'hospital o de clínica, sortint, travessant el que és el passeig marítim de Barcelona, portant aquest llit fins a la barana que separa la sorra de la platja de Barcelona amb la Mediterrani i amb tots els sanitaris, a tots infermers i infermeres vestits amb les bates blaves, amb les mascaretes, i amb l'Isidre Correa, que abans d'ahir va sortir de la Unitat de Cures Intensives, que en aquest programa que té l'Hospital del Mar, de veure precisament el Mediterrani com a element d'optimisme a través d'aquestes fotografies, d'aquest imatges que a través de la càmera del David Ramos. Deixeu-me dir que la fotografia té agafat molt protagonisme aquest any, i ho dic perquè una colla d'amics han fet aquest llibre solidari de cada any, és la 16a edició, amb el Setién, amb el Quique Setién de protagonista i amb els Pallapupes, que aquest any han fet un homenatge a grans fotògrafs que ja tristament desapareguts, com el Carlos Pérez de Rozas, com el Fernando Zueras, com el Miguel Moreno o com el Francesc Casals, que van morir, que han mort en aquests últims temps. Per tant, que serveixi aquest inici de tertúlia, tot i que encara no n'hi ha hagut, aquí al Món a RAC1, per reclamar el paper de la fotografia, dels fotoperiodistes, que avui ens han fet la vida més bonica, i com diu la gran cançó dels Pets, la vida és bonica, però de vegades complicada.